Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia a Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa. Conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vell a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 8 de novembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Robert Sabé, Jordi Pasqual i Dolors Vilarassau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Analitzarem els resultats de les eleccions als Estats Units i la victòria de Donald Trump. Contactarem amb el periodista català de Notícies Telemundo i NBC News, Damià Bonmatí. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui parlarem de la tasca del grup d'atenció a la víctima de Mossos d'Esquadra amb la gent de la comissaria de Sant Cugat, Araceli Serrano. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Sara Vella.
I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor. Se'n ressenteix. Des del Servei Català de Trànsit, s'obre la porta també a millorar els protocols i minimitzar els impactes negatius dels talls de mobilitat. I en esports, el Barça, líder invicte de la Lliga Femenina, visita demà el camp del Real Madrid, que ha guanyat tots els partits excepte un. El conjunt blaugrana s'ha endut la victòria en tots els duels que ha disputat al llarg de les 4 temporades contra el Madrid. I pel que fa al temps, el dia comença amb boires al Pla de Lleida, la Plana de Vic, el Pla de Bages i també altres punts de l'interior. Hi haurà també núvols baixos al centre i al sud de Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona, on fins i tot s'espera algun ruixat. Al nord del país i a les comarques de Girona i al nord també de Barcelona, el cel aquí sí es mantindrà més clar. Pel que fa a la temperatura, les màximes avui es mouran entre els 14 i els 19 graus en general, tot i que en alguns punts també podran superar els 20.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 15 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Neus Sotomayor i Pau Vázquez, amb Alba Triador, remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Coneixerem el projecte de l'Horta Comunitària Temerària. Parlarem amb Francesc Colom, membre de la Comissió de l'Horta, i un hortalà. Després de les 11, després de les notícies, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens endinsarem en l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Parlarem amb Maria Moreno, responsable del servei. I afegirem una mica de cinema, repassarem les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixerem quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Sara Vella. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, per això, capgirarem una mica el funcionament d'aquest espai, com ens agrada fer de tant en tant, per fixar-nos en una proposta que arriba aquest dissabte a la ciutat. Es tracta de la tercera edició de la Nit de les Religions, una jornada d'activitats, amb tallers i espais de diàleg per conèixer les comunitats religioses i espirituals de la ciutat. En definitiva, com diuen des de l'organització, una jornada per mostrar-se, conèixer, dialogar i compartir mirades al voltant de les creences i les conviccions. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, l'Arnau Oliveres, que és codirector d'Audir. Arnau, benvingut, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Que sou un dels organitzadors, de fet, d'aquesta tercera edició de la Nit de les Religions. I també tenim amb nosaltres la Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, i el Pau Vázquez, periodista. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
I gràcies per prestar-vos en aquest espai que avui hem redefinit una mica per poder parlar d'aquesta proposta que, si no m'equivoco, ell ja va fer la primera activitat a la ciutat.
O un acte previ, digue-li com
un
vulguis.
Un acte previ, i que demà hi haurà el gruix de tota la proposta amb 13 activitats.
Exacte.
Arnau, si et sembla, fem com una mica una visió de context, perquè des d'Audir, amb l'Ajuntament, sou els organitzadors d'aquesta iniciativa, de la tercera Nit de les Religions, ja tercera edició de la proposta. Per aquelles persones que no coneguin l'entitat, explica'ns una mica què és Audir i quin és el vostre objectiu.
Molt bé, doncs Audir és l'acrònim d'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós, i per tant vol dir que heredem els valors d'UNESCO, drets humans, cultura de pau, etcètera, etcètera, que la Neus Sotomayor també coneix, segurament, molt millor que jo, però ens dediquem a l'àmbit religiós o interreligiós. Això vol dir que posem en diàleg les religions, no perquè en preferim una o una altra, perquè som una entitat laica, cadascun dels treballadors d'aquesta entitat amb les seves creences o no, però com a entitat som laics, però entenem que és una bona manera de posar les religions en diàleg, no siguent polítics i no siguent religiosos. I, per tant, ens sembla un espai de trobada positiu. I la Nit de les Religions va ser una bona pràctica que vam veure que es feia a Berlín. I l'any 2016 vam decidir portar-la a Barcelona. Vam pensar que Berlín i Barcelona tenien semblances en quant a conviccions, i ho vam portar. Va tenir bona acollida, més confessions, més comunitats de la ciutat de les que ens pensàvem s'hi van sumar, i doncs a poc a poc ho hem anat exportant a altres ciutats, i estem molt contents que l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs, des de fa 3 anys ens hi acompanyi, perquè sense ells no seria possible.
És la tercera edició, ara ho comentaves, de la Nit de les Religions a Sant Cugat. A grosso modo, per dir-ho, quines activitats i quins espais oferiu en aquesta edició?
Molt bé, doncs activitats ben diverses. Nosaltres, com a organització de la Nit de les Religions, ens encarreguem de fer un bon acte inaugural, de fer un bon disseny de programa i de donar-lo a conèixer com estem fent ara, però deixem que cada comunitat o cada entitat religiosa o relacionada amb la religió, perquè entenem la religió en sentit ampli, es pot parlar d'una tradició espiritual no religiosa, per exemple, doncs que cadascuna d'aquesta entitat faci el que cregui. Per tant, es pot mostrar amb un concert de gospel, es pot mostrar amb una sessió de meditació, amb una conferència o una taula rodona, amb un ritus més purament religiós, etc, etc, etc. Poden fer activitats adreçades a gent gran, a gent de totes les edats. Per tant, és la pròpia comunitat la que escull com donar-se a conèixer a un públic que no és el que normalment els va visitar. I aquesta és la gràcia i l'esforç que fan les comunitats, i per tant agraïm molt que s'esforcin a donar-se a conèixer gent que normalment no és qui va a veure'ls.
De fet, aquest és el valor afegit, no? Aquesta obertura de les comunitats a la ciutadania, que ara abans de la tertúlia, repassant el programa amb l'Arnau i el Pau, deia, carai, estic descobrint entitats que, tot i fa 13 anys que treballo en el periodisme en aquesta ciutat, no coneixia, no? Per tant, aquesta és una oportunitat per conèixer aquesta diversitat que tenim a la ciutat i que a vegades no hi vivim de cares, perquè o no coincidim en espais... No sabem què hi són.
És una realitat molt invisibilitzada i és una riquesa a descobrir. jo crec. I a més també és a descobrir la riquesa intrareligiosa de cadascuna de les confessions, no? Per exemple, mirant, per exemple, entre entitats catòliques, tenim per una banda el Centre Borja, el Casal La Rupe, ens explicaran un tema de compromís social, l'hospitalitat, l'acollida, i en canvi, unes monges contemplatives del convent de Sant Domènec, una meditació cristiana doncs més inspirada en Sant Joan de la Creu, Teresa de Jesús, etc, etc, són dos àmbits completament diferents d'una mateixa tradició religiosa. I el mateix passa en el si dels budistes, en el si dels musulmans, etc, etc. I, per tant, a vegades veiem les religions com a blocs i tot el contrari, no? I, per tant, hi ha molta riquesa a descobrir.
Aquest espai comú, no?, que tenen les religions, les creences i la fe en general. No sé si teniu la sensació que a vegades vivim una mica d'esquenes a les altres religions, sobretot aquelles que són minoritàries a la nostra ciutat, o bé perquè no les coneixem, o bé perquè tampoc hi ha aquests espais de diàleg i de coneixença, no? Doncs les que són més nombroses, com poden ser, evidentment, a la nostra societat el catolicisme, també l'Església Protestant, que fa molts anys que és a la ciutat, la comunitat musulmana, que també està més consolidada, potser des de fa menys temps la comunitat jueva, però n'hi ha d'altres que podem descobrir amb aquestes 13 activitats que proposeu, que potser no en tenim ni coneixement, no? Potser és per això que falten aquests espais, potser de diàleg, de posada en comú?
Bueno, nosaltres creiem que sí, per això intentem oferir aquest tipus d'activitat que creiem que és positiu, no? Hi ha una extrema dreta que no para d'encendre les xarxes socials amb discursos d'odi i, no ho sé, tu pots pensar que la teva catalanitat es dissolgui si vas a veure una mesquita i veus com resen els musulmans. En absolut, tu entres com a català, com a cristià o com a ateu amb una mesquita i surts igual de català, de cristià o d'ateu després d'haver-la visitat. I, per tant, jo crec que tots aquests conflictes, suposats conflictes que veu l'extrema dreta en la convivència de la diversitat, s'esfumen ràpidament a la que vas a veure 3 o 4 d'aquestes confessions diferents de la teva. I, per tant, no les vas a veure per afinitat, sinó per saber com és el teu veí, què pensa el teu veí, quin és l'estil de vida del teu veí.
Ara explicaves la iniciativa Neix a Berlín. Des del 2016 ja va començar a Barcelona, 3 anys que es fa a Sant Cugat. Des d'aquesta experiència, Arnau, com ha contribuït aquest tipus de jornada a la convivència i al diàleg interreligiós aquí a la nostra ciutat?
Bueno, això ho hauríem de preguntar als sociòlegs, però jo crec que la repercussió, l'impacte que tenen aquest tipus d'activitats és molt i molt positiu. Primer, per les pròpies comunitats, que en veritat són el primer target, per dir-ho així, a qui va destinat això. Perquè a vegades una comunitat fa una activitat i les va veure poca gent. I diu, no, això, hem fracassat. I diu, no, escolti, que vostè s'hagi obert, hagi pensat com donar-se a conèixer, estigui en aquest programa. És vostè que s'està adreçant a la ciutat. Per tant, aquest és el primer pas. Després la ciutat el vindrà a veure vostè. I, per tant, és un pont de dues ribes. I, per tant, el simplement fet que això es faci normalitza les comunitats que sovint estan tancades en el seu gueto, si se'm permet dir-ho així, i cada cop més poligonitzades, i, per tant, formen menys part d'aquesta àgora pública que són els carrers i les ciutats. I se'n van cada cop amb espais més allunyats dels centres de les ciutats. I el fet que participin aquí, en aquest espai central, amb un acte inaugural doncs, que es fa en un espai emblemàtic de la ciutat, en aquest cas el Conservatori, que hi participi, doncs, el monestir, per tant, les religions de tota la vida, juntament amb les que són, amb els espais de culte que són més recents, que tots se'ls tracti per igual i puguin ser, ja és positiu de per si. Per tant, l'impacte sobre les comunitats és positiu, i després la resposta sobre la ciutadania, jo crec que també, perquè doncs les enriqueix a tothom que les va veure.
En aquestes 3 edicions s'hi han anat sumant diferents comunitats de la ciutat? Heu vist com es va descobrint la proposta? I anem descobrint també més comunitats que potser desconeixíem de Sant Cugat?
Se n'hi han sumat i d'això n'estem contents, i també se n'han restat algunes, eh? Vull dir que el programa, vist així, en aquests 3 anys, quantitativament parlant, no és que hagi canviat tant, però, per exemple, jo estic molt content, doncs, amb una església evangèlica, que la majoria de gent que hi acudeix, doncs, són d'origen llatinoamericà, que ha estat 2 anys pensant si participar-hi o no, i aquest any hi són. I llavors a mi em fa molta il·lusió de que hi vulguin ser. Perquè el primer any ho miraven amb suspicàcia, doncs nosaltres anem al nostre rotllo. El segon any van dir, oh, això potser és positiu. I el tercer any que els invites, diuen, home, hi hem de ser sí o sí, perquè això és atractiu, perquè no hi podem faltar, perquè formem part del teixit social de la ciutat, i aleshores això és tot un èxit, no?
I tant. Al final, ara parlaves, i si voleu, ara quan obrim debat, parlem del paper de l'extrema dreta, que està guanyant espais a Europa i també als Estats Units. Ara hem vist la recent victòria de Donald Trump, amb discursos feixistes, amb discursos xenòfobs, i amb les xarxes socials, sobretot una d'elles, el servei del senyor Elon Musk, doncs, que cada vegada està més crispada i hi ha menys control de la veracitat dels missatges que s'hi comparteixen. Aquestes jornades, Arnau, és una oportunitat també per trencar aquests estereotips que a vegades tenim dels nostres veïns o veïnes, o falses creences que es tenen d'unes religions que al final no coneixem, perquè hi ha poca educació en la multireligiositat, oi?
Sens dubte sí, sens dubte sí, no? I el gran pacifista dels Països Baixos, crec que era Abraham Muster, va dir aquella frase de no hi ha camí per la pau és el camí, i Gandhi ho repetia. Jo crec que escoltar aquests missatges de persones sàvies d'arreu del món, de totes les religions, i també no pertanyents a cap religió, i no ens converteix en protestants, no ens converteix en hindús. Escoltar el missatge del Gandhi, escoltar el missatge del Muster, escoltar el missatge de les persones sàvies, al contrari, ens converteix en pacifistes, en persones compromeses amb el nostre entorn, i crec que aquest és el camí. Sabem, sens dubte, que les religions han participat de molts conflictes, de moltes desigualtats, i han fet molt mal i molt perjudici, però també que tenen recursos i gent sàvia per compartir, i aleshores doncs entenem, no és tan fàcil com dir, oh, és que les religions són l'eix del mal i les esborrarem del mapa. No, al contrari, l'eix del mal també està fora de les religions, i per tant, avui en dia els problemes que estem patint com a societat no l'estan provocant precisament entitats o col·lectius religiosos, no, avui en dia, i per tant sens dubte poden frenar i aporten aquesta calma, aquesta tranquil·litat que no trobem a les xarxes socials. O sigui, aquest respirar abans de respondre, em prenc 10 segons i dialogo. Jo crec que les religions en aquest sentit poden aportar bastant de positiu per combatre aquesta extrema dreta que tan mal fa.
Neus, Pau, què significa per vosaltres, no?, que hi hagi una iniciativa com la Nit de les Religions, que sigui ja la tercera edició que arriba a Sant Cugat, per tant, poc a poc és una iniciativa que es va consolidant. Com creieu que influeix en la cohesió dels veïns i veïnes de la ciutat?
Començo jo?
Sí, mateix? Endavant.
A veure, jo crec que qualsevol iniciativa que ajudi a enriquir en aquest sentit és positiva. Sí que és veritat que a vegades tens aquest dubte de si al final acaba sent un acte, no?, entre ells mateixos, per dir-ho així, i que sí que és veritat que entre les diferents comunitats religioses doncs ens poden donar a conèixer. No sé fins a quin punt, també, ho comentaves, no, abans, aconseguim que hi vagi gent atea o agnòstica, o que potser no estigui interessada en aquest sentit, que potser seria també molt interessant, no? Que més enllà de les comunitats religioses que es puguin conèixer entre elles i conèixer les que potser no són tan majoritàries, també que la població que no creu o que no és practicant doncs pugui conèixer-les, perquè al final formen part també de la societat, són ciutadans amb els que comparteixen, en aquest cas, ciutat, i comentaves, Alba, abans, no?, que potser és una cosa que la religió es viu molt de portes cap endins. A mi em sembla bé que es tregui al carrer, que se'n parli, doncs, a les places, als carrers, i al final jo crec que tot el que sigui enriquir-se culturalment, i en aquest cas jo recordo quan anava a primària que podies escollir entre fer ciutadania o història de les religions, i jo vaig agrair molt fer història de les religions, perquè al final no és una cosa aliena al nostre dia a dia, i per tant jo crec que en aquest sentit és positiva aquesta iniciativa.
Després parlarem del paper de les escoles, perquè ahir vaig estar fent una enquesta entre els companys i companyes de redacció per saber com s'havia abordat a les seves escoles, tant públiques com concertades com privades, i no hi havia res d'homogeni, era un guirigall. Després parlem com s'hauria de fer des de l'educació amb els infants i els joves. Neus.
Bueno, a mi també em sembla molt interessant aquesta iniciativa, sobretot pel que significa de tractar les religions des d'un àmbit del respecte d'uns cap als altres, no?, de la comprensió de les creences de l'altre, i per tant de trencar o no, o de treballar per trencar aquests discursos d'odi, no? Aquests discursos de lo meu contra el teu, de la meva creença contra la teva, no? I entenc, quan et sento parlar, m'agrada perquè et veig, no?, com parlant des de la calma, com parlant
des de la pau.
Exacte, des dels valors positius que tenen cada una de les religions. Per mi les religions és una cosa que forma part de l'àmbit privat, bàsicament. Jo no sóc creient, però respecto molt totes, no?, totes les creences, i crec que tothom té tot el dret a creure allò que, bueno, allò que li sembla important. I sobretot m'interessa en aquest aspecte de coneixement i d'unes religions respecte a l'altra. Com diu el Pau, no sé si això transcendirà molt a les persones que no són creients, però és igual, en tot cas, crec que és una iniciativa per treballar des de, no?, des d'un punt de vista pacifista. I també, no sé si no per aquí, però de denunciar també l'utilització que s'està fent de les religions. Per exemple, l'extrema dreta...
La criminalització, no?
No, i l'extrema dreta s'abandera, segurament es consideren catòlics, no? Una de les coses que defensen és la nostra cultura catòlica front a la... Amb la qual cosa, jo crec que ja s'estan contradint els mateixos, no? Perquè crec que el cristianisme, que és la base del catolicisme, no tampoc s'entén com a l'enfrontament, com el discurs de l'odi cap a l'altre. Uh-huh. O també, per exemple, la comunitat evangèlica, que tu ara estaves... que deies que s'ha integrat, en aquí no, però als Estats Units ha tingut un paper molt important en la victòria de Trump. No, i abandera un discurs molt alineat amb l'extrema dreta. Per tant, sí que em sembla un moment important, no?, de treballar això, els valors quasi prereligiosos, no?, els valors morals que comparteixen o que han de compartir totes les religions.
Hi ha prou espais de diàleg? Ara tenim aquesta iniciativa, però fa 3 anys que hi és, i és a través d'Udir. Però com a societat, hi ha prou espais de diàleg entre les diferents religions, les diferents confessions? O sigui, aquest exercici que farem aquest cap de setmana, si no fos per Audir,
a mi no em sona.
Jo crec que no existeixen.
Jo crec que no. També ho dic des d'una perspectiva d'una persona que no és practicant i que és, no sé si sou creient o no, però això, bueno, com a periodista i de cobrir l'actualitat local, no em ve al cap iniciativa que no sigui la que explica l'Arnau, i jo crec que no hi ha espais, i realment un dels grans espais de debat avui en dia són les xarxes, i fan força por, i sobretot perquè potser la gran xarxa de debat, que com seria l'antiga Twitter, s'ha convertit en un pantà que fa por, i amb uns algoritmes que potencien un tipus de discurs molt concret, que ja crec que, o sigui, ja no és un debat, és missatges d'odi continus, i gent que encara vol seguir a Twitter o X, com vulgueu dir-li, per intentar contrarrestar aquests missatges, però crec que és una feina tan feixuga com l'algoritme de la xarxa potencia sempre el mateix tipus de contingut. Jo crec que anar contrarrestant tota l'estona aquests missatges, i que sempre n'arribin més i més i més, bueno, ja ho veiem ahir, no? Amb aquest moviment de l'avantguàrdia de marxa de Twitter i altres...
L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès va ser el primer,
sí? Ostres, sí. No ho sabies.
Abans que l'avantguàrdia, perquè no entenien que alguna comunicació pública s'hagués de fer en aquest espai.
Que bueno, no? Deixant de banda les raons o motius, o perquè ara, bueno, no? Hi ha aquesta onada de gent que marxa d'aquesta xarxa social, pel que s'ha convertit, i perquè realment jo el que veig, i també com a persona, no, de 28 anys, i el que veig al meu voltant, les espais de debat estan aquí, a les xarxes socials, no, no veus actes al carrer, no, menys aquestes iniciatives. Llavors, clar, no sé, fa una mica de por.
Però a les xarxes no hi ha potser aquests 10 minuts que deia l'Arnau,
no.
Respirar, reflexionar.
Exacte, i per això s'agraeix.
I l'anonimat a vegades també empodera dir determinades bajanades, no?, que potser no diríem davant d'altres veïns i veïnes. En una societat que cada vegada és més multicultural, és més multireligiosa, hi ha més moviments migratoris arreu del planeta, necessitem aquests espais, perquè és una manera de conèixer sobretot les generacions que han crescut en països més estancs, on hi ha hagut una religió majoritària, una cultura majoritària, una manera de viure majoritària, per conèixer, perquè al final hi ha pors que tenim el desconegut, que es transformen a vegades amb aquest odi, amb aquest estereotip, amb aquests discursos feixistes, i que potser, i només potser, a través de la coneixença de què hi ha al darrere de la fe, que és una de les parts, una de les parcel·les de la vida de cada persona, trencaríem aquestes barreres que ens fan por a la diferència, a vegades, i podríem conèixer millor els nostres veïns i veïnes i entendre'ns millor, sense haver de compartir ningú, diguéssim, eh? Vull dir que no cal compartir la mateixa fe per entendre la fe que té una altra.
Exacte, i això és un diàleg interreligiós entre veïns i veïnes, és un diàleg de base, i jo crec que és on hem de portar les religions a la base, perquè si anem a les elites, com deia la Neus, doncs ens trobarem que els Estats Units, els protestants supremacistes blancs del Club del Rifle, etcètera, etcètera, tallen el bacallà, de la mateixa manera que Israel ho estan fent els sionistes, de la mateixa que Aràbia Saudí ho estan fent els wahhabis, els talibans d'Afganistan, o l'Església Catòlica també ho fa, però també és Església Catòlica, Pere Casal d'Àliga, també és Islam, Ahmadu Bamba, quan va lluitar contra els francesos de l'època colonial, també és protestantisme, Malcolm X, contra el supremacista blanc, justament, o Martin Luther King, etc, etc, etc. Per tant, jo crec que les religions són les dues coses, i no és el poderós que oprimeix, però també és el que està siguent oprimit, no? Tant musulmana és una dona afganesa que no li deixen ni parlar ni mostrar la seva cara, com la persona que l'oprimeix. Per tant, l'islam és les dues coses, el catolicisme és les dues coses, i l'ateisme és les dues coses, perquè hi ha empresaris tan explotadors com qualsevol religiós de la història, no? I per tant, ja la cosa ja no és bons contra dolents, sinó que tot arreu hi ha de tot, i els actors del diàleg interreligiós és important que siguin els veïns i les veïnes. Els acadèmics fa temps que fan diàleg interreligiós a les universitats, però aquests van molt en els seus cercles. Els polítics i els mandamassos de les religions també fa temps que parlen, però crec que és hora que parlin les comunitats d'aquí, siguin les històriques en el monestir, siguin les persones nouvingudes que tenen un centre de culte que només té 2 o 3 anys, però que parlin entre ells i es coneguin, perquè tampoc els musulmans han anat gaire al monestir, ni els del monestir han anat mai a la mesquita, que diem. Per tant, no és només que els no creients coneguin la religió, sinó que vegin que tota aquesta religió tampoc és un bloc homogeni, o sigui que entre ells això és variopinto, que es diu. Per tant, crec que és molt positiu, i que desempoderem justament els que volen manar, de que ells vulguin representar les religions, perquè hi ha molta gent que està representant bé les religions des de baix.
Un dels orígens, durant la conversa ha sortit al final, és l'escola, no? A l'escola aprenem moltes coses, i a la família n'aprenem també d'altres. Però a vegades les famílies no tenen totes les eines per parlar-nos de la multireligiositat, ja ho direm. Com s'ha de tractar això des de les escoles? Us deia, que havia fet una petita enquesta aquí amb els companys i companyes. Jo, per exemple, sóc de 100% d'escola pública, he anat a l'escola pública, a l'institut públic i a l'institut pública, i jo no he fet mai religió ni cultura religiosa en la meva educació. Una companya que té entre 25 i 30 anys ha anat a una escola pública de Sant Cugat, i a l'escola va fer religió catòlica. D'altres companys de la concertada, evidentment, també han fet només catòlica, i ara tu, plau, em deies, sí, tu vas al Maragall, si no m'equivoco.
Sí, jo al Maragall va haver-hi, crec que era, no sé si de primer a tercer de primària, que sí que vaig fer religió, i de quart a sisè crec que podies fer o ciutadania o història de les religions, o religió, ara no me'n recordo molt bé, o sigui, crec que podies com triar. Però sí que recordo que història de les religions al principi no es feia. O sigui, només feies o religió o no religió. I no sé si perquè a partir de tercera primària, doncs, o quart, consideren que potser ja tens, no ho sé, més capacitats o per entendre't la història de les religions, perquè potser sí que quan fas religió és més el dogma i explicar una religió en concret, i l'altra ja t'obre més de mires. Però sí, podies triar, i és veritat que la gran majoria feia ciutadania, en el meu cas. O sigui, eren pocs els que fèiem història de les religions, i religió no ni ho recordo.
Com hauríem d'abordar? S'hauria d'afegir, no s'hauria d'afegir a... Jo crec que podem parlar de la multireligiositat en els currículums educatius?
Jo no sóc experta en aquest tema. Jo penso que estaria molt bé que es fes aquesta assignatura d'història o cultura de les religions, sí. Coneixement de les religions, de la mateixa manera que es fa història de l'art, història de la filosofia. No sé si l'ha de cursar tothom, però en tot cas crec que molta gent li interessaria. I crec que sí que hi ha moltes escoles, molt personal docent que està intentant donar a conèixer les religions perquè veu que la seva aula té gent amb creences diverses. I aleshores nosaltres, per exemple, part d'aquest projecte que es diu La nit de les religions, fem formacions i fins ara doncs les fèiem bastant en escoles religioses, doncs jesuïtes, bellunes, escolapis, etc, etc, que ensenyen a la religió, però sobretot la catòlica, els hi faltava les altres. I aleshores els hi fem formació en diversitat religiosa. Ara ho comencem també a fer amb alguna escola pública, que fins ara n'eren reàcies. I, per tant, estem contents de portar d'excursió gent d'escoles a conèixer diferents centres de culte i explicar-los una miqueta aquesta cultura religiosa que no es pot impartir perquè el personal docent no en té coneixement de les religions. Aleshores, és difícil dir, escolti, que les escoles o els instituts ensenyin religions, és difícil perquè el...
no hi ha formació.
Aleshores, s'hauria de preparar. Però crec que fora bo conèixer-les. Existeixen i, per tant, les hem de conèixer, les religions.
Sí, jo també. La veritat és que no té gaire sentit que no s'expliqui història de les religions quan les religions estan vinculades a totes les cultures i és imprescindible per entendre la història. Per mi el que no té sentit és que s'ensenyi una religió concreta, perquè cada vegada no tenim per què practicar la mateixa religió tots els alumnes. Com deia abans, jo crec que això forma part de l'àmbit privat i cada religió té els seus espais de formació. I llavors jo crec que a les escoles això no té sentit, però en canvi sí que té sentit entendre la cultura religiosa, entendre les diversitats, i a més això ajudaria, no?, amb això mateix que esteu treballant vosaltres aquí, no?, a conèixer-nos uns als altres, a respectar les diferents manifestacions religioses i les diferències culturals que comporta cada pràctica. No? I per tant tot això és cultiu de base, no?, per anar treballant la pau, de fet, el coneixement i el respecte.
Pau, fas que sí, eh?
Sí, perquè al final, o sigui, ho penses, no? Vull dir, vivim en un estat que és laic, sí que és veritat que hi ha una religió que és molt predominant, sí que és veritat que, per exemple, jo a l'escola...
De fet, també es tradueix al final a la manera que tenim de viure,
sí,
i en els calendaris escolars, sí, per exemple, hi ha les vacances de Setmana Santa, les vacances de Nadal...
Sí, està present sempre.
Vull dir que no... que està a la nostra vida, independentment de la confessió de cadascú.
Sí, i és veritat que fer religió o història de religions era una optativa, vull dir, ningú obligava, no, a fer aquestes assignatures, però crec que història de les religions fins i tot hauria de ser una part com de l'assignatura de socials, no sé si encara es diu socials.
Abans sí, a l'educació primària sí.
Però no, vull dir, es forma part i cada vegada més, no? Vull dir, vivim en una societat cada vegada més multicultural, per tant, conèixer la resta de religions i el que hi ha a l'Arnau no significa que t'hagis de convertir per conèixer com funciona una o altra, al final t'enriqueix i també conèixer l'altre, doncs també et fa respectar-lo, no? I al final tot plegat és per conviure entre tots i no sé, i que entre tots ens podem portar millor.
De fet, és això que deia el Pau, un enriquiment cultural, sí. Tot suma, que diguem, i també una obertura de ment a vegades i una aportació a la... No sé si dir tolerància, perquè tolerar vol dir... No sé, és gairebé posar com en segon pla, no? Sí. Però
sí, el respecte.
Sí que respectar, sí. Exacte. De fet, la nit de les religions inclou dinàmiques participatives dirigides als joves, no als infants, però sí als joves. Creieu, Arnau, que aquesta experiència pot aportar en les noves generacions, que potser estan en aquests debats a vegades més a les xarxes, més estèrils, més simplistes, d'obertura i de respecte?
Home, els joves són el futur en tots els àmbits i també en les religions. I, per tant, la manera com es relacionin els joves entre si determinarà com serà el món de demà. Però seran més diversos, religiosament parlant. A vegades ens pensem que les religions estan quedant enrere i em sembla que el percentatge entre ateus i agnòstics és del 25%. I segueix així des de fa 20 o 30 anys, potser hi va haver una onada, però no és que vagin desapareguent les religions, al contrari, són més diverses, no? Aquest pastís de triangulets es va dividint, i per tant, si no s'estudien religions de manera formal, s'estudiaran religions de manera informal, i el jovent no voldrà deixar de tenir les seves creences. Uh-huh. Catalunya és dels llocs on menys creients som, on més ateus i agnòstics tenim de tot el món, juntament amb Escandinàvia o Xina, som pioners en això, i a la resta del món no. Per tant, gent que ve d'Amèrica, de Llatina, d'Àfrica, del Magreb, d'Àsia, seran més religiosos que nosaltres, i per tant ja ens podem imaginar com serà el futur que ve, no? Això de que les religions han quedat enrere, em sembla que no va ser que no.
No s'ajusta les dades.
No, no per tant, s'acabaran explicant les religions, segur.
Arnau, Neus, Pau, moltes gràcies per compartir aquest espai aquí al Faves Contades, a Ràdio Sant Cugat. Crec que potser el que coincidim tots és que falten aquests espais de diàleg. Per tant, els veïns i les veïnes de Sant Cugat tenen una oportunitat de participar-hi i de conèixer totes les creences, la fe i les religions que conviuen a la nostra ciutat. Ho poden fer demà amb 13 activitats, si no m'he descomptat, Arnau, sobretot concentrades al Conservatori municipal i també a les seus de les diferents entitats.
Al Conservatori van les entitats que no tenen espai les propi a Sant Cugat, però tenen teixit social. Aleshores s'ofereix al Conservatori, però procurem que mostrin el seu espai de culte i que les coneixis en primera persona a la seva seu.
Doncs don convidat. Primera activitat a 11:45 del migdia. Tota una jornada, gairebé 12 hores d'activitats, i segur que tothom hi trobarà la que més li interessi. Arnau, Pau, Neus, moltíssimes gràcies. Que tingueu molt bon dia i bon cap de setmana.
Moltes
gràcies.
Gràcies.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
La
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Avui al Faves Comptades coneixerem el projecte de l'Horta Temerària, una iniciativa nascuda dels pressupostos participatius del 2021 que està donant una nova vida a un terreny de 1.700 metres quadrats a Collfabà. De la mà de Francesc Colom, membre de la Comissió d'Horta, i del Josep Martinell, un hortolà, coneixerem els objectius i els reptes que afronta aquesta proposta, que vol dinamitzar el teixit veïnal i fomentar la sostenibilitat i el suport mutu. Francesc, Josep, molt bon dia i benvinguts.
Bon dia.
A Cugat Mèdia.
Bon dia.
Francesc, l'horta temerària neix, ho dèiem ara, amb els pressupostos participatius del 2021. Sembla que queda lluny, que el temerari guanya el concurs per ocupar aquest espai durant 4 anys, però ha estat un procés que no ha estat exempt, diguéssim, de dificultats. Per què? Perquè l'audiència ens entengui, del 2021 ens hem plantat ara a la tardor del 2024.
Sí, bé, de fet el concurs no és el 2021, és bastant més tard, però sí que hem estat 2 anys a darrere. Va haver-hi un moment que semblava que no hi havia pressupost per la part que fa l'Ajuntament. Diguem, hi ha una part que sí que la fa, que no la fa l'entitat, que és el tancament i una mica el subministrament de l'aigua. I això sí que ens va costar 2 anys d'anar-ho perseguint. Al final sí que s'ha aconseguit amb un, bueno, amb un emplaçament que és molt, molt bonic. És un lloc elevat, tocant a la Ronda Nord. Tens vista a Collserola, tens vista a tot arreu.
Diguem, allà tocar la Creu del Terme.
Exactament,
eh?
Sí. És un lloc que és bastant idoni. Sí, sí, finalment.
Per ser usuari o usuària de l'Horta Temerària, s'havia de participar en el sorteig que va fer públics els resultats a finals de setembre. S'hi havien interessat 68 persones i s'oferien 24 places d'hortola o hortolana. Com ha sigut aquest procés? Què teníeu en compte? Perquè hi havia algunes clàusules, per dir-ho d'alguna manera, per afavorir la diversitat a dins d'aquest projecte.
Sí, exactament. O sigui, dins del procés es permet que l'entitat gestora doncs, intenti doncs, promocionar o establir els criteris que li sembli, no? Normalment donen punts per diferents coses, llavors nosaltres el que vam pensar que primàvem era que hi hagués diversitat en les hortolanes, diguem, que hi haguessin representació de diferents... Bueno, de paritat, evidentment, de gènere, i després també d'edat. Aleshores, el concurs que vam fer... No era estrictament per ordre, sinó que agafàvem...
No era el primer que arriba, el primer que té.
No, era un sorteig totalment aleatori, però que buscàvem doncs, dones joves, dones de mitja edat, dones grans, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors vam aconseguir, doncs, realment, bueno, una mica doncs, més...
Un grup heterogeni.
Un mix més equilibrat entre diferents... Tot i que, de jubilats, només tenim en Josep, que està aquí amb nosaltres, perquè ningú més es va presentar. Diguem que la franja mitja edat és la més nombrosa, i llavors el seguit dels joves, i al final pues, les de més de...
Doncs... El jubilat, que sóc el vigilant, diguéssim.
Doncs mira que tenint en compte els estereotips que hi ha, de qui té temps lliure i així, jo pensava que potser hi hauria més peticions de persones que estan en aquesta etapa de la jubilació. Josep, tu ets un d'aquests 24 seleccionats. Exacte. A més, veig que no tenies molta competència per franja d'edat.
No ho sabia. Jo sé que em van agafar perquè era un jubilat, saps?
Doncs mira, escolta, tot és benvingut. És la teva primera experiència com a hortolà o tu ja tens trajectòria, ets un veterà?
No, ja tinc trajectòria, sí. Jo a casa sempre he tingut hort i és una afició que sempre m'ha omplert molt, no? I tinc l'oportunitat de seguir-la mantenint, no?
I ja tu que m'expliques ara, no?, que tu tens hort i ja tens experiència, què et va portar a participar en l'Horta Temerària? Què et seduïa?
No, perquè on vivia en aquell moment ja no hi havia, que era una casa amb un terreny molt gran i de més, em vaig canviar perquè ja tocava, no? Tenim una edat i allò era massa gran per nosaltres. I va sortir aquesta oportunitat i mira, em van escollir, doncs estupendo, tu, i aquí estic, mira.
Quina importància té aquesta diversitat de perfils, Francesc? Perquè és una cosa volguda, no?, al final.
Sí, o sigui, el projecte que impulsa el Temerari és, diguem, amb l'excusa de cultivar hortalisses ecològiques i per l'autoconsum, no és més que un motiu doncs, per crear uns vincles entre persones i per afavorir doncs, l'aprenentatge uns dels altres, bueno, fer comunitat, diguem, en resum, no? Aleshores, clar, era important doncs, tenir gent diversa.
Ho dèiem al principi, aquesta horta temerària, que està en aquest espai privilegiat, a dalt de tot de Collfabà, tocar la Creu del Terme. Com heu organitzat l'espai? Perquè és un espai prou gros, dèiem 1.700 metres quadrats, si no m'equivoco, però no tot és horta, no? Com us esteu organitzant? No, com heu dividit el terreny?
Bé, s'ha dividit en 4 parcel·les per conreuar i hi ha una altra part que s'han plantat de fruiters. I amb això ja n'hi ha prou, perquè hi ha 2 parcel·les que, escolta'm, amb l'activitat que tenim se'ns està fent no gran, però Però, aviam, és que és el principi de muntar un hort, i és quan més feina hi ha.
Quan més feina hi ha, sí.
I és quan més es necessita de la gent que estiguin allà pues, per picar, saps? Una vegada ja està estructurat a l'hort, pues, és molt més senzill, no? És molt més senzill. I ja estem en aquesta fase, el principi d'estructurar l'hort, de picar pedra, mai més...
De fer regues.
Exactament. I estem en aquesta fase, però bueno, estem al 50%, al 60% en aquest moment.
Fa poc heu començat, sí, sí. Em sembla que al voltant del 12 d'octubre vau fer la primera plantada de calçots i de carxofa? No.
Hi ha cols i hi ha moltes... Com allò que t'agrada tant a tu, Francesc?
Les bledes.
De
fet, hi ha cultius que generen una certa polèmica, perquè no agrada a tothom, però vaja, també hem fet un menú variat, diguem.
Sí, sí.
Després parlarem d'aquesta gestió. Ara ens dèieu, esteu en el punt de més feina, és aquest principi on s'ha de fer la sembra, s'han de fer les regues, s'ha de fer tota l'estructura de l'horta. Tu tens experiència, però de la resta de persones, qui porta la veu cantant? El Josep?
El Francesc.
Tu també tens experiència en horta, Francesc.
Bueno, de fet, jo soc enginyer agrònom, diguem que...
Home,
encara que no
sí,
és el, aquest no és el meu camp, no? Ben bé, però vaja...
Alguna cosa en saps.
Una miqueta, sí. Però intentem fer-ho tot molt assembleàriament, diguem, no pas que sigui allò... És per aprendre tots, entre tots, no?
Hem passat una mica per sobre dels objectius que teniu amb l'horta temerària, però amb el document que tu, Francesc, em vas passar per preparar aquesta entrevista, els vehiculeu a través de tres potes, els objectius.
Sí, o sigui...
Hi havia la part social,
sí,
no?
Sí, exactament. O sigui, nosaltres intentem, doncs, potenciar tot el que és el suport mutu, no? Uh-huh. Diguem, de fet, el treball de la terra, diguem, és molt terapèutic, diguem-ho així, no? És un lloc on... Pel qui li agrada, pues és creatiu, et quedes, satisfactori, no? Perquè sí, exacte, has fet una cosa i és un entorn... Doncs,
és més per això que no pas pel fruit, eh?
Exactament. És molt ideal per establir,
no?,
vincles entre grans, entre petits. Hi ha persones que porten els nens petits, també, pues estan parlant allà. Vull dir que és una cosa... Llavors, també... no sé, incorporem també una miqueta en el teixit dels... Oferim en el teixit veïnal pues, aquesta possibilitat d'aquest espai de fer treball en comú. Perquè això no... Penso que no ho hem dit encara. Diguem que habitualment els horts municipals es reparteixen per parcel·les individuals. Aleshores, pues, segons la superfície, pues, hi ha 24, 30, 35 parcel·les, el que sigui.
I cadascú té el seu espai d'horta i sugestiona i planta, exacte, i cultiva i recull i es fa el que vol, no?
Exacte. Aleshores, la nostra opció no ha estat aquesta, sinó que ha sigut promoure el cultiu amb una sola unitat, diguem. Vull dir que no hi ha parcel·les individuals, sinó que entre tots pues, ens organitzem i ho fem tot. Llavors, això bàsicament és per fomentar aquest esperit pues, col·laboratiu i comunitari. Després, una mica de retruc és més eficient, perquè quan t'hi poses pues, fas el mateix i no estàs allà plantant 6 bròquils, sinó que en plantes 150. I després, estèticament, també és més bonic, perquè són unes fileres llargues, ordenades, que no són tot de raconets, que un posa un bidó, l'altre posa una tanca, l'altre posa un palet, que és una mica més popurri segons a quins horts, no? I d'entrada, és cert que hi ha un esforç d'organització.
Aquesta gestió col·lectiva a vegades requereix...
Una mica més, però, vaja, de moment, i és tot just hem començat, però vamos, estem convençuts que serà molt satisfactori treballar
així. Sí, s'està portant bé aquest sistema assembleari, que jo el desconeixia totalment. No, m'està sorprenent, sobretot per les iniciatives,
I, s'ha organitzat en comissions, per exemple?
En comissions, no, totalment. Hi ha quatre comissions, no, Francesc? I cadascú pues, té la seva parcel·la de responsabilitat dintre de la comissió que estigui, no? Tot i que s'entrellacen totes les comissions, no? Perquè hi ha la tècnica, hi ha la de planter, hi ha l'administrativa, hi ha la comptable, hi ha...
Això també s'ha de mirar,
Home, sí, evidentment, no? Perquè, escolta, els recursos són pocs, I d'aquí fem una crida que tothom que vulgui col·laborar econòmicament posarem banderoles de publicitat, si volen.
Escolta, mira, ets un, com es diu això, ets un emprenedor de...
Pues sí, 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 no, no, això no ho he perdut. Jubilar, però no ho he perdut, no.
Ara ens explicàveu, esteu en aquesta tasca de més feina, la primera sembra, les cols, els calçots... quina valoració feu d'aquest primer mes, diríem, no?, escaig de funcionament?
Dintre del principi de caos, el caos s'ha solucionat en 15 dies. Vull dir que, escolta, de moment no podem demanar massa cosa més. No, bé, el dia d'avui...
Sí, és positiu. Hem de dir també que des que hem començat no ha parat de ploure. Aleshores,
sí, també és veritat.
Això també ens ajuda, perquè...
Sí.
Vaja, els cultius van estar molt macos, la veritat.
No. Fèrtils.
Sí, sí, no, la veritat que fa goig. Sembla un nord de veritat i tot, ja.
Home, i ja veuràs, perquè això acaba de començar.
No, per això et dic que farà goig, molt bé.
Hi ha algunes peticions que encara no s'han resolt, com és, per exemple, la manca d'un lavabo, no?, que seria ideal poder-lo tenir un espai com aquest, o també d'un punt de llum.
Home, això seria important, més que ara et diré, perquè el 80% dels membres són dones. Com saps, els homes ho tenim més fàcil, però les dones tenen un problema. I clar, anar amb un cubell tampoc és plan, no? Amb la qual cosa, pues, si això ho resolguessin i amb celeritat, seria estupendo. I després surt alguna coseta més, com és fer el porxo que hi ha, pues, poder-lo tapar per tenir una miqueta de recull, per si plou, o que sigui, no? I després tenir llum, no? Que no en tenim.
Sí, el tema del lavabo l'estem batallant des del principi. És una mica complicat, perquè algú s'ha de fer càrrec de les obres, però, vaja, és que és bastant... O sigui, s'ha de pensar que quan vas anar allà, no? I vas per un moment, i vas per una estona, llavors, vamos, és... No sé, és una cosa que és bastant...
Bàsiques.
Clar, hi ha altres horts que ho tenen resolt d'altres maneres, que tenen a prop algun equipament municipal, com el de Mirasol, o el que sigui, o fins i tot que tenen el propi lavabo, però en el nostre cas queda un espai que tampoc no hi ha cap bar a prop on poder anar ni res, i quedes allà una miqueta precari en aquest sentit. I el punt de llum, també, sobretot a l'hivern, que el dia és tan curt, ens ajudaria, perquè de seguida se't fa fosc. És lògic.
En el cas de necessitar algun tipus d'eina per fer alguna tasca, també entenc
que
ajudaria, no?
Exactament.
Quina ha estat la resposta dels veïns del barri al projecte? Perquè suposo que, com tot, hi ha la gent que està contenta i la gent que ho està
exactament.
En principi, hem tingut des de persones que s'han acostat a dur plantes, si les volíem adoptar, fins a gent que s'han sigut una miqueta més reacis, sobretot perquè era un espai que aprofitaven... És un espai enorme, allò, i al final només és un trosset el que està ocupat, però sí que és cert que allò era lliure per passejar el gos, bàsicament, que és el que feien, i s'han trobat amb un tancat. Que passa que...
Hi ha altres espais, també per passejar el gos.
I anem explicant que allò és municipal, que de fet no és una cosa privada, és una cosa que tothom hi té accés, seguint el procés adequat, i a poc a poc... De fet, la major part de... El que més ha generat és curiositat.
Sí,
gent que passen per allà, que s'aturen, què fas, que no sé què, això com va...
La veritat que sí. Curiositat, sí. Interès i bueno, no, jo aquí estic molt. Pues, home, fa l'efecte com si estigués dintre un aquàrium, saps?
I et van passant... Et sents observat.
Totalment. Tu només falta que em tiri, no sé, pipes o alguna cosa, perquè de veritat que hi ha moments... que és espectacular.
No et deixen treballar a la terra, t'entrevisten.
Em fan perdre el temps. No, la veritat que el resum, no?, és positiu. És positiu perquè la gent ho veu amb bons ulls, sempre hi ha els seus detractors, no?, com sempre a tot arreu, però puc dir que per l'estona que estic i amb la gent que puc parlar per allà, és positiu totalment, positiu.
Ja hem explicat que per participar-hi hi havia un procés, que s'havia engegat, que al setembre es va fer públic les persones seleccionades, però potser ara hi ha gent que li estem fent dentetes. Ha passat amb alguns companys de la redacció que em preguntaven com podien anar-hi. Ara el Josep em diu que a vegades passen veïns del barri i quan comences a veure que les coses fan goig, potser et faria gràcia emportar-te una d'aquelles bledes i poder-les cultivar. Hi ha alguna oportunitat de posar-se en alguna llista d'espera, de donar un cop de mà d'alguna altra manera, Francesc?
A la web de l'Ajuntament et pots posar en llista d'espera de qualsevol hort municipal. Al nostre cas, tenim dels 68 participants que es van
dubtar... Per tant, ja hi ha una borsa.
Clar, anem pel 34, diguem. O sigui, diguem, hi ha hagut altes i baixes, uh-huh. Ha anat corrent, però, esclar, encara queden molts, molts números fins a arribar al final.
Per tant, han d'estar més atents a la pròxima.
Sí. No? Sí, de totes maneres, en tots els horts municipals hi ha una rotació bastant important. Vull dir que no cal estar desanimar-se si tens 20 persones per davant, perquè més tard o més d'hora t'acaba tocant.
Hi ha aquesta, sí. Aquesta oportunitat.
Sí.
De cara al futur, quines expectatives i quins reptes teniu?
Pues consolidar el que hem fet i, bueno, ja saps que això de l'hort va per temporades, no?
Mm-hmm.
Ara fem la primera, després vindrà la segona i així ens anirem veient com funciona tot i com les relacions que funcionen, la gent si s'adapta, si realment hi posen l'interès que diuen que tenen i en total estem de proves, no?
És que és engrescador, però és cansat això de l'hort, eh?
Pues sí, quan has de jupir el llom,
ja t'ho dic jo. Sí, sí, però després sí. És molt satisfactori, escolta, menjar-te les teves patates, les teves bledes, els
sí,
teus
calçots. No, sí, a veure... Sí.
Sabent-hi que no hi has posat res més, no?
Sí, no, però bueno, això ja et dic que és el de menys, eh? Això és el de menys. Vull dir que l'important és el que deia el Francesc, no? És una comunió de personalitats i això és molt interessant, no? I en fet, no?
Doncs, Francesc, Josep, enhorabona per aquest projecte que té pintassa, eh?
Home, gràcies.
Aquest projecte col·lectiu de cohesió... De...